Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Ha passat Nadal, ha passat Reis, ha passat tot. Ha passat aquesta època que molts volen que passi molt ràpid i uns altres la volen assaborir dia per dia i festa per festa. En qualsevol cas, arribem al nostre primer temps de família d'aquest 2012, com sempre, des del Centre de Reeducació David, al carrer Pau Barrabets, número 16. En Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Bon any, també.
Bon any.
Que fem tot el possible perquè ho sigui.
Això.
Més enllà que tinguem sort o no. Oi?
Veritat, que les circumstàncies també manen.
Ajudin una miqueta.
Sí.
Comencem amb una evidència. No és el primer cop que en Roman ens posa aquesta qüestió sobre la taula, però com que sempre val la pena posar-la, pares, mares... A veure com ho has dit, això. Que el fill mai no arribarà a complir aquella imatge ideal que poden tenir els pares.
A veure, sí, és...
Va per aquí.
Sí, sí. Però de vegades hi ha la qüestió de l'ideal, però hi ha una encara que ve abans que això, que és el fill que esperaven. No, el fill que esperava cadascú d'ells.
Bueno,
perquè el que espera la mare no és el que esperava.
Esperaven un fill.
Sí.
Però potser no és el fill que esperaven.
Exactament. Exactament. Mai, el que surt, entre el que esperen i el que surt, el que va sortint, hi ha diferents.
Ara potser algú pot pensar, home, a casa nostra, l'experiència nostra, home, doncs sí, tenim un fill que esperaven i que ha complert tot allò que ens semblava i...
Jo no ho he vist mai i dubto molt. De que
no ho has vist mai?
No, diríem, o el fill o està per sobre... Si surt tant,
ah,
tant,
d'acord,
també,
d'acord, entesos.
Estigui per sobre.
Entesos.
I perquè diríem, justament, és que aquí està el caràcter d'aventura que té aquesta qüestió, que és molt difícil, o sigui, diríem impossible,
és a dir,
d'anticipar.
Es pot trobar un pare o una mare, i més d'un, i més de dos, segur, i més de tres i quatre, que diguin, escolta'm, ens han sortit uns fills...
Sí, i amb pares que diuen que no ens els mereixem.
Ah, exacte.
No, que no sé per què m'ha sortit tan bo.
Això mateix, i que són, en
sí,
fi...
Sí, això sí, vaja. Sí, sí, per sobre.
Per sobre.
Per això dic, o va per sobre o va per sota, però coincidència plena mai n'hi ha.
Hi ha molts pares que tenen al cap com voldrien que fos el fill o la filla?
És que diries que si no, pa què? És a dir, que ha d'haver-hi una aspiració, una expectativa, un desig per embarcar-se... en tamanya empresa, no? Que no,
però és a dir, hi ha d'haver el desig de tenir-lo,
sí.
I un cop...
Però el desig sempre ha de tenir alguna...
És a dir, primer el desig de tenir-lo i després de... Què? De veure com és? O de desitjar-lo en una imatge determinada? O...
A veure, això... És a dir, aquest desig, aquest ideal, aquestes expectatives... conformen la manera de ser pare i de ser mare i diríem incideixen sobre el fill, òbviament. Ara bé, el desig aquest, només un apunt, no necessàriament ha de ser, no sé com dir-ho, previ. Per exemple, no, hi ha pares que diuen, no, és que és un fill no desitjat perquè no és programat. I, bueno, no és el mateix
no programat que no desitjat.
Exactament. És a dir, a més, diríem, és, i a més no és conscient, però diríem, si un no vol tenir un fill, no el té.
Veure, torni?
Que si un no vol tenir un fill, no el té. Digui, sí, o ja no es queda embarassada, o es pren les mesures dràstiques que convingui. O és una opció, no sé, és a dir, que quan està el fill és per algú. És a dir, hi ha algú que fa que la cosa tiri endavant i que s'arribi a la maternitat i a la paternitat i a sostenir la vida d'aquell fill.
A algú li pot semblar molt contundent això que ha dit en Roman, perquè com que res no és blanc ni negre, sinó que hi ha molts dubtes, però suposo que dius en el sentit, si és teu fill és perquè, per acció o omissió, algú ha decidit tenir-lo.
Sí, així és.
Així és.
I hi ha alguna expectativa al respecte.
És a dir, o bé perquè no ha fet res.
Per evitar-ho.
Per evitar-ho, o bé perquè ha decidit.
Hi ha moltes parelles que diuen, vam deixar de prendre mesures, no? I que vingués, que sigui el que tingui que ser. Bueno, és una manera, de vegades costa...
Com hi ha moltes parelles que dins d'una... ve d'una certa convicció o creença, poden dir, doncs bé, vindran els que Déu vulguin, o està vingut així, i cadascú troba la seva motivació final.
Efectivament.
Però en la consulta poden arribar uns pares que diguin, és un fill no desitjat?
Sí, de vegades hi ha certa culpa per no haver previst, per no haver... I ara que es treballa una mica, es poden veure...
I es pot preguntar com pot ser la vida d'un fill no desitjat pels seus pares?
A veure, hi ha fills que ocupen un lloc menor per als pares. És a dir, així com hi ha, per exemple, una mare que és capaç de deixar-ho tot i per, diríem, pel que sigui del seu fill, hi ha d'altres que no. Que no sé, a veure, seré una mica radical, però no sé,
ja
sonat, que se'n va treballar...
La frase ja ha sonat radical, eh? Sí. Hi ha fills que ocupen un lloc menor.
Sí.
Que no vol dir ni que no siguin estimats, ni... No.
No, però no tenen, diríem, no passen per davant de moltes coses. No és un lloc molt...
Prioritari.
Sí, molt prioritari, excessiu, molt valoritzat, eh? Així com hi ha altres mares que són capaços, i pares, no? Que si el fill li ha dit que no sé què, doncs s'ho creu com si l'hagués parlat...
Nostre senyor.
Sí, yeah. Sí. I d'altres que ni l'escolten. Quan parla no, ni s'ha adonat de què ha parlat. Dius que porto mitja hora dient que... A veure, que això ja passa normalment, eh? Però diríem com a revelador de justament d'una poca... poques expectatives, poc lloc, llocs menors. De vegades passa amb un fill i no amb els altres, per les circumstàncies.
Allò que a vegades poden dir alguns germans, de dir el gran respecte al petit,
per exemple, o
ell respecte d'ella, o... Sí?
Sí. És que, a veure, de vegades els gelos tenen una mica de fonaments, perquè els pares fan diferències normalment inconscients i que no reconeixerien mai de la vida, que els costa molt de reconèixer que les tenen. Aleshores, un fill no desitjat, o sigui, no pot ser. O sigui, el desig serà menor, o serà, no serà prioritari, no estarà per davant de... Però si està allà, si creix, si és que algú el sosté i li dona... com a mínim els mínims del que necessita per tirar endavant.
D'acord, eh? És a dir, podem parlar del mínim desig, però no del no desig.
Exactament, però no del no desig.
Et pregunto, per exemple, que a partir d'un cas recent, i aquests pares que o es troben en la situació o aquest entorn, com ens explicava una notícia de fa 4 dies, no sé si havia succeït a la província de Girona, d'aquests nens que són deixats al costat d'un abocador d'escombrer.
Sí.
Què passa? Perquè, esclar, no sé si tampoc podem ser així tan obertament jutges de dir, era un nen no desitjat, aquell?
Jo crec que el problema és que quan parlem de desig, no tots els desigs són macos, amorosos i constructius. Tenim desitjos, diríem, clarament destructius i filicides. I mira... a part la manera, no? En que, això és clar, és un desig, no passa molt sovint,
sí.
Però diríem, i en una persona que òbviament té uns equilibris psíquics molt precaris, però molt, eh? És a dir, arriba... Bueno, és un terreny sempre molt desagradable de parlar, perquè no sé, sempre les agressions a nadons és la màxima expressió de la crueltat, perquè, o sigui...
No estem parlant aquí de desitjos ni de no desitjos.
A veure, sí que hi ha un desig. Sí. Hi ha un desig absolutament sàdic. Homicida. És, no? O sigui, tenir un fill per matar-lo, No? Si el poses al cantó d'un abocador, vull dir, no, per, el teu fill és una basura.
Em perdonarà, si ens perdonaran els oients, aquells pares que en el seu moment van tenir aquell fill, vull creure o podem creure que no ho van tenir perquè al cap de 20 dies o 30 d'un mes acabés aquesta criatura abandonada?
Potser al cap d'uns dies.
En el mateix moment, ells podien pensar que això acabaria així, o
mira,
costa de creure això, no?
Que això s'anticipi, dius.
Exactament, que s'anticipi un final així.
Sant Tornem-hi, no era el que esperava.
No, sí, estic d'acord, que evidentment això respon a que no era el que s'esperava, està clar.
Però de vegades, no sé, tirem una pedra a l'aire sobre el cap i no esperem que ens caigui a sobre, però l'hem llençada igualment.
No? D'acord, és a dir, tornem a estar amb allò de la responsabilitat individual. No?
I que el fet de... és com allò de la llei, no? La ignorància no eximeix el compliment.
Entesos.
Tu no pots dir, no sabia que... no, que s'havia de pagar Hisenda. És que no m'havia explicat ningú. Diu, sí, bueno, pues, ets igualment responsable.
L'especialista dirà en aquest sentit el que diria en el comú dels mortals. Has tingut la criatura, per tant, has d'assumir una responsabilitat.
Efectivament. La que sigui.
Un cop el fet ja és consumat, per dir-ho així.
Efectivament. Però hi ha moltes opcions, hi ha moltes coses a fer.
Sí. Abans,
no? En comptes de posar-lo en un abocador, pots portar-lo, per exemple, a una
llar d'acollida.
A una llar d'acollida, efectivament. El que és més, no tens més que fer-li una trucadeta a l'assistent social i dius que tens unes ganes fenomenals de llençar-lo a l'abocador i no et preocupis que ja et vindran a buscar a casa i no cal que facis res més. Només que deixis la teva adreça, al cap de poc ja tens els Mossos i un assistent social, diríem, allà per retirar el nadó.
Però ens diràs que això continua passant des que el món és món.
Sí.
I forma part d'aquell aspecte de la nostra condició que sempre ens has dit que tenim i que hem d'educar al llarg de la nostra vida, perquè si no l'eduquem poden passar aquestes coses.
Sí, i mira, dues reflexions al voltant d'aquesta qüestió. Una, hi ha antropòlegs que... diuen que, o sigui, que de sempre l'ésser humà ha hagut de controlar la seva població, perquè clar, perquè no podien, o sigui, havia de ser un número sostenible.
Sí. Aquesta famosa teoria que acaba justificant tots els conflictes i la mortalitat que generen els conflictes com a garants de l'equilibri poblacional, per exemple.
Sí. Per exemple, això és una part, però també l'altra és que un control directe de la natalitat és controlar el número de femelles que té una població. El número de mascles és igual. Uh-huh. O sigui, fixa't, normalment en a nivell animal tens un semental per centenars de...
Com el que s'havia dit dels xinesos per controlar la seva població, no?
Exactament.
Pots tenir nens, però
nenes no.
Ja.
Exactament. Perquè, aleshores, la mortalitat infantil femenina era elevadíssima, i això són teories,
hipòtesis 50.000 que
se les cuidava menys, se la descuidaven, passaven coses, i els nens, diríem, estaven molt, molt ben cuidats. Doncs aquí són coses dures, no? Però hi ha gent, diríem, si ho penses, hi ha situacions que demanen grans sacrificis. No? De vegades hi ha gent que sacrifica la seva vida per una altra, i ho fa en plena consciència.
Sí. Com poden pensar molts pares que acaben de tenir una criatura o que la tindran o que...
Sí. I l'altra, parlant amb una companya l'altre dia, per exemple, el que tenim en la nostra societat actual, en el primer món, amb l'augment de la longevitat, que el deteriorament ve bàsicament per dues vessants, o a l'orgànic, léase càncer, és a dir, com a agotament, diríem, vital, no? La senectut, la senilitat, l'Alzheimer. Que és justament un altre cop apareix la cosa aquesta destructiva brutal. i de vegades en persones que havien sigut excel·lentíssimes persones que i són capaços de dir una... Clar, no és aquella persona, però dius, qui és aquest? O sigui, no, el meu avi, la meva mare, ja és morta de fa temps, perquè aquesta no, és un ogro, és un monstre. Pues és, jo crec que es torna a sortir aquesta
de nou, aquesta part més
fosca que tenim i destructiva.
És interessant perquè ens has parlat de segurament les dues malalties que ens fan més respecte, per no dir més por, més tot, no? Càncer per un costat, l'Alzheimer per un altre. Allò de...
La veritat és que sí.
Com es pot reaccionar davant d'això? I evidentment aquella no... Ja no sé si digui expectativa, però aquella imatge que teníem d'aquella persona...
És que és...
Com es va...
Pitjor que la mort. En certa mesura, és pitjor que la mort.
Com diuen moltes persones, no?
Sí.
Una certa manera de mort en vida. Que hem fet com una mena de paràbola entre aquella pobra criatura deixada allà...
Exactament.
I el que ens pot passar, o una d'aquelles previsions que podem tenir, idealitzacions o desitjos que això no ens passi, o que no passi a la gent que tenim més propera, o que no haguem de viure alguna situació semblant així, no?
Efectivament. Aquí tenim una vessant que és personal, no? I, per dir-ho així, ètica, i una altra que és més comunitària, no? És a dir, així com ens hem preocupat molt, diríem com a societat, d'augmentar la longevitat i poder viure biològicament més...
Més i més bé.
Doncs ara potser també ens haurem de buscar o solucions o maneres...
Com viure.
O recursos de com viure, i potser també com aturar la vida en un moment determinat. No? D'una forma... socialitzada, vull dir, acceptada mínimament, on sempre l'elecció personal i familiar és la pròpia de cada família, de cada persona.
Pregunto si moltes vegades darrere aquestes situacions tan dures que vivim, ens costa molt aguantar els mals moments, el dolor, els éssers humans en general.
A veure, sí, ens costa, sí, ens costa. Diríem que veure... Això no fa gaire que en parlàvem d'això, no? De que veure, quan veiem un altre patir,
exacte,
el que estimes, no? Que intenta, no, quan dèiem, per exemple, un pare que fuma i inquieta molt, o que fa coses que són
perjudicials... I que sabem positivament que tal,
que faran mal, intentes veure, no?, com ajudes, com... I aquí és el mateix, veure un altre que estimes, patir... dol i el dolor, aquí ve la qüestió, el millor que podem fer és atravessar-ho, és a dir, passar pel dolor, perquè normalment quan els intents d'evitar-ho, és a dir, el psiquisme també té els seus mecanismes defensius i evitatius, però surt molt més car, la factura és més elevada que no patir pel que toca patir.
Perquè entenem el dolor en el sentit més ampli del terme, des del físic a l'emocional.
Sí, però sobretot l'emocional, eh?
L'emocional.
Jo crec que sí. L'emocional molt, molt.
És a dir, ens fa més mal el dolor emocional que el físic moltes vegades?
Mira, hi ha joves que es fan talls. Es fan talls, es fan mal físicament, i és quan millor estan. És el moment que es dona una calma i una pau i una... perquè han pogut localitzar el mal en algun lloc.
D'acord.
Veuen sortir allà la sang, diu, la ferida, diuen, vale. I no solen ser perilloses, però sí que són un intent de processar dolors molt intensos d'ordre psíquic.
De la mateixa manera que moltes persones poden pensar com l'ajut, el suport emocional de familiars, amics, coneguts en situacions difícils els han ajudat a poder-la superar sense que pugui quantificar el valor de tot això i d'aquest ajut, no?
Això és molt important. Diríem, potser d'aquests joves no tenen l'expectativa de que algú pugui ajudar.
D'acord. És el que podien pensar els pares que van deixar aquella criatura?
A veure, podien pensar que com a fills... ja els han passat coses bastant terribles, no? Com per exemple acabar fent activament una acció tan sàdica, no? I tan violenta, no? Sobre un innocent.
Exacte.
A veure, òbviament són estats psicològics que no entren dintre del normal.
D'acord. O sigui, es pot dir així,
Sí, sí. Sí, no, és que això és una persona que té una alteració molt important que la porta a això, és a dir, de vegades, per exemple,
és a dir, es pot explicar el per què, però mai no es podrà entendre que passin aquestes coses ni acceptar-se, evidentment, que passin aquestes coses.
Mai podrem viure amb naturalitat o entendre en el sentit de poder identificar-te
amb un cas d'aquest tipus,
efectivament,
no?
Efectivament. Efectivament.
Això està clar.
Home, ens costa de creure que som de la mateixa espècie directament, no? És aquest, deu ser de o marcianito
sí, sí.
O
quan s'arriba aquest
algun insecte
sí,
o algo,
no hi ha cap mena d'identificació amb les causes o amb el moment o amb l'entorn o amb el context, etc, etc.
Sí.
D'acord. Hem d'entendre per tant, Roman, bueno, diguem-ne que en circumstàncies normals els fills són desitjats.
Sí,
volguts.
Sí. I desitjats, diríem, per coses
molt més edificants i enriquidores. Efectivament,
efectivament.
I maques.
El que passa
i...
és que sempre hi ha una vessant personal, narcisista, una realització d'algun desig, de vegades infantil. Tu, per exemple, molts adolescents parlen de quan siguin pares. Sí, però escolta'm, si tens 13 anys, què fas parlant de quan siguis pares si encara no fas res? Bueno, és una manera de rivalitzar amb el propi pare, no? O amb la mare, de dir, sí. Jo sí que seré un bon pare, no com tu, que mira com em cuides, i no em deixes fer això, i no em dones això, i no em tractes bé, i és curiós, no? Aleshores és com un, diríem en el fill, també es reparen molts agravis, moltes mancances, molts desitjos frustrats, no? I que es realitzaran com a pare, vicàriament, és a dir, a través de la per mitjà del fill. O sigui, donant-li al fill el que hagués volgut tenir.
Allò que molts pares encara podien dir que amb els seus fills han fet el que els seus pares no van fer amb ells per circumstàncies, per 50.000 coses diferents. Igual que els pares poden pensar, ja veurem quan els fills siguin grans i nosaltres siguem més grans, si els fills s'ocuparan de nosaltres, o nosaltres ens quedarem aquí més sols que la una, o no, o veritablement formarem part o encaixarem dins aquest univers particular.
Sí. Sí.
També es pot pensar això. Sí. És a dir, que els pares actuals també poden desitjar que quan siguin més grans, quan siguin avis,
sí.
Ara, algú els cuidi i algú estigui per ells.
Ara, és que és tan curiós això. Normalment aquesta gent que és tan soferta i és tan sacrificada, estem parlant també d'una generació
ja no aspira...
Al revés, de vegades sents com diuen ja ha pagat l'ocaso, no? Ja tinc els morts, no? Ja ha pagat els morts.
Sí.
Perquè no et quedi cap lliu.
D'acord, ja estic tranquil.
I probablement ja ha pagat els seus, els seus pares, i com m'apuris, també els dels fills. I que no volen donar feina. Tu, el dia que em veig...
Una frase molt habitual, aquesta,
Gent...
Jo no vull ser una càrrega, no vull donar feina, no sé què. És un desig, això també?
Sí. I és un reconeixement, és una manera de dir que dur que ha estat per aquesta persona haver d'ocupar-se de tanta gent. Aleshores, sabent el que significa i el que és, no vol estar en l'altre lloc, de ser el que dona la feina. Feu la vostra vida... Però, i és curiós, i diríem, les generacions posteriors són molt menys sacrificades, diríem...
Pel context que hem viscut,
exactament,
no?
Exactament.
Això no és ni bo ni dolent?
No. Som fills del nostre temps, i incorporem, a més...
uns valors diferents, d'acord també amb el temps que vivim.
Sí, mira, ahir justament parlant amb uns psiquiatres que estan investigadors, tenen ja, o sigui, ells afirmen que abans del segle XIX no existia l'esquizofrènia.
Abans del segle XIX?
No existia. No que no la detecté, sinó no, que no existia. I que, diríem, és quan s'arriben a cotes d'individualització més accentuades, és que pot començar a haver-hi l'esquizofrènia, la desintegració. És a dir, perquè per una qüestió de societat... i de model social i de, doncs les estructures psíquiques individuals són les que són, és a dir, sempre som fills no? De la nostra mm-hmm. època.
Però ens diràs que aquesta època és més difícil des de, per assumir-la des de l'aspecte emocional que fa 5 anys enrere?
A veure, jo diria que més difícil, sempre ha sigut difícil d'assumir l'emocional.
Abans, potser... ara i sempre. Abans, ara i sempre.
Sí, sí. Jo crec que abans hi havia més, potser més guies o més recolzaments. Tots són no, avantatges i inconvenients, però que servien de guia, de referència. No sé, tu has sentit, per exemple, que amb tot això que ha passat algú s'hagi suïcidat? Abans, o sigui, era una qüestió, o sigui, que no, era una qüestió d'honor. O sigui, si tu la teva empresa l'havies portat a la quiebra, la empresa del patrimoni, o sigui, havies fet patir no sé què, doncs ja està, t'havies de treure la vida com un acte, diríem, mm-hmm. d'honor. Coses que diríem, que ara no, li expliques a un noi algú d'això i li sona a ficció, no? Molt ficció. És a dir, que hi havia guies i pautes, una ètica i una moral molt més estricta, que també dona com formes socials que ajuden a tramitar d'alguna manera, inclús a dir què és bo i què és dolent. I ara tot això ha quedat altament relativitzat. Aleshores, la tendència quina és? A dir, no passa res. Les emocions? Res. Per exemple, en un TDAH, quina és l'emoció? No, té un TOC, té un TLP, bueno, alguna d'aquestes. Quina, i l'emoció, quina és? Sí, però què li passa? Escolta'm. Això, també un altre psiquiatre que és molt, molt bo, quan venien això li explicaven tot, no? Té un TLP, no sé, ah, sí, molt bé, bueno, això és el diagnòstic, no? I diguem, i ara què li passa? Perquè això no dona compte del que li passa.
Com almenys que ve, com se troba?
sí, perquè aquesta és la qüestió important. I estem en un moment de, diríem que, per exemple, els protocols, si tu, i vas una experiència de part cercana, vas amb un nen amb un trau, primer has d'omplir el... abans que li facin res al nen, eh? O sigui, el nen va sangrant, va fent el xarco allà de sang i tu vas omplint el protocol. Això, si tens tu també sang freda per omplir el protocol. No fos cas que sigui un nen maltractat. Diu, senyoreta, vostè creu que l'estem mm-hmm. tractant molt bé aquest nen, deixant-lo aquí que li caigui la sang així, en comptes d'atendre, i després omplim el formulari? O si l'hem maltractat, no el curarà? O és molt diferent el trau si ha sigut volguent o sense voler, o si l'he fet jo, o si s'ha caigut d'un arbre? I són coses d'aquestes que dius, o de vegades a l'escola, et diuen... en casos que han passat molts anys que no s'han atès i, que no i a més se diu, però ningú té sensibilitat, no s'hi ha fet un màster en Harvard de com tractar aquests nens, no, un mínim de sensibilitat. Aleshores, potser sí que tenim una societat que tendeix, no, a relegar la qüestió emocional, a posar per davant la cosa racional, i molt defensiva, no? I molt a defensiva, molt negadora, justament
molt garantista, molt
molt controladora, no?
molt controladora,
sí, no? O sigui, ja. som el que volem, o sigui, projectem el que volem ser, no? I no som el que podem o d'acord al que vivim, al que sentim. I a veure, hi ha molta gent que amb això funciona, no és que no, i ningú vol dinamitar el model, però no tothom. Hi ha molta gent que no pot, perquè necessita una altra expansió o mm-hmm. viure més d'acord amb les emocions que té.
En 2 minuts, un fill es pot desitjar per molts motius.
Sí.
Molts?
Normalment no és un, conflueixen. Conflueixen uns quants. I després, això és canviant, és dinàmic, diríem, que després el propi fill... Hi ha molts pares... primerencs, no? de primer fill, que s'hi senten bastant culpables perquè no senten ni la llamada de la selva, ni un gran instint, ni una cosa de dir soc pare, ara. I jo sempre dic, bueno, ja vindrà. I normalment si és un pare, o sigui, perquè és gent sincera, perquè no la sent, però després sí que ho comença a sentir. Quan comença a vincular-se... O, per exemple, hi ha moltes mares que diuen...
O sigui que no estem, segon... no estem parlant de res estrany.
No.
O sigui, aquells pares que moltes vegades es troben amics o familiars, ai, amb una alegria, com, sí. com allò...
I no és que sigui menys certa, eh?
No, no, no.
Però cadascú té la seva manera d'entrar.
No és que els altres no siguin sincers.
Exactament, exactament.
Però, de nou, tenim d'una forma molt tipificada
Exacte. D'acord. Com t'hauries de sentir,
com t'hauries de sentir, com hauries d'actuar...
Quin és el dia més important de la teva... El dia que va néixer...
D'acord. De la mateixa manera que tenim tipificat que en un enterrament...
Sí, que bo que era.
D'acord. I qui més plorava, qui menys, sí. qui tal, qui apareixia...
Exactament. Això... qui més plorava, més estimava. Com pot ser que estiguis allà no ploris?
I no ploris.
Bueno, potser quan tornis a casa ploraràs més que ningú.
D'acord. Estirarem el fil. No direm que tots els desitjos, però alguns dels desitjos que poden confluir abans de tenir un fill o una filla... dient aquesta prèvia inicial que ens comentava en Roman, que això de l'ideal no existeix i les expectatives mai es compleixen del tot. Mm-hmm. Bé, ni dels pares respecte als fills, ni dels fills respecte als pares, suposo.
Efectivament.
Aquí no se salva ningú.
No se salva, no ningú. Se salva ningú. O sigui, de la desil·lusió no se salva ningú. En el ben entès que també hi ha moltes satisfaccions i moltes il·lusions que es compleixen i que coses que no són esperades poden ser fantàstiques.
Precisament les més fantàstiques són les que no són esperades, no? En la part positiva.
En la part positiva,
la part positiva, la part positiva. 10 minuts i seran les 11, divendres que ve, més en el Temps de Família amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.